L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, últim dia d'este mes de març, dia 31, encetant una nova setmana informativament parlant i, com sempre, introduint este temps d'actualitat cada dia a ritme de titulars. Milers de persones van participar ahir diumenge en la manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre protestant contra el Pla de Conca que preveu el govern de Madrid. Parlant encara de protestes, avui ens farem ressò també d'aquestes 150 persones que aproximadament ahir van secundar l'acció Avui no paguem, que convocava la plataforma Transdictes i Jovens de l'Ebre per reclamar uns serveis ferroviaris dignes per a les Terres de l'Ebre. En crònica política, avui passarem per Amposta per destacar les dures crítiques de l'alcalde ampostí, Manel Ferrer, al grup municipal d'Esquerra Republicana, per tot el tema del projecte privat Galeries Futuro Ciutat Amposta. La regidoria de joventut a Santa Bàrbara vol que els joves del municipi es facin seues les activitats i ho fa proposant el programa Connecta't. A la recta final del nostre temps d'informació destacarem també el contingut de la xerrada que avui organitza la regidoria d'esports a l'Ajuntament de l'Aldea sobre el perquè de les lesions al futbol. I com tots els dilluns farem una ullada a la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat fent-nos ressò de l'èxit d'organització i participació que va representar en el dia d'ahir aquesta mobilització convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el nou Pla de Conca de l'Ebre impulsat pel govern espanyol. El Delta es va tornar a mobilitzar ahir diumenge contra en aquest pla més de 10.000 persones. Segons avui publica l'Agència Catalana de Notícies, vingudes d'arreu dels països catalans van participar d'aquesta marxa convocada unint les poblacions de Sant Jaume i del Tebre, expressant el rebuig al pla i exigint uns cabals suficients per al Delta. Una pancarta amb el lema "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta" va encapçalar aquesta gran manifestació, en la qual es van recuperar les típiques samarretes blaves i el nus utilitzats ara fa ja una dècada també amb el pla hidrològic que en aquell moment volia impulsar el govern d'Aznar. La Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ha rebut el suport de totes les forces polítiques, tret del Partit Popular, ha advertit que pensen d'arribar fins al final per preservar el futur del territori. Escoltem les paraules del portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, explicant que ahir començava una nova etapa en la lluita per defensar el riu.
Bueno, nosaltres és un començament d'una nova etapa, un començament que sabem que serà complex, una etapa que serà molt complicada, on se mesclarà molts conceptes, però tenim molt clar que comença una part molt important de la lluita per defensa del riu, de l'Ebre i del futur de les Terres de l'Ebre. En aquesta complexitat ens agradaria molt no sentir-nos sols, però el que tenim molt clar és que nosaltres no cedirem davant d'aquesta imposició que ens ve des del govern central.
Manolo Tomàs explicava també que el pla hidrològic és la pedra angular de la política dels transvasaments. Comentava que intentaran que aquest pla no es dugui a terme.
Este pla hidrològic és un requisit, és la pedra angular de la política de transvasaments. La fan en tres etapes. Primer, restricció de cabals per al Delta. Segon, gran pacte nacional de l'aigua. I tercer, transvasaments en el pla hidrològic nacional. El calendari no l'hem inventat, l'ha ficat el ministre Cañete. Per tant, nosaltres molt creiem, ens adaptem al calendari i anem a intentar que això no es materialitzi així, sinó que se cregui un pla hidrològic que preserve el futur del Delta, que preserve el futur de les Terres de l'Ebre i que d'alguna manera acabi ja en l'especulació i la pressió que hi ha sobre aquest riu que no ens dona per a tant.
Manolo Tomàs comentava també quin és a partir d'ara el calendari d'accions que es marquen des de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Ja està establert el calendari, anirem a pams. No? Ara és la primera mobilització, no serà l'única. Després vindrà el tema jurídic, vindrà el tema europeu. ho tenim bastant discutit i bastant apamat. L'únic dubte que tenim és qui ens acompanyarà en aquest viatge de defensa de les Terres de l'Ebre en aquesta nova etapa.
A la manifestació hi van prendre part en dirigents de totes les forces polítiques, tret del Partit Popular, representants que van donar també suport al clam del territori per demanar uns cabals suficients per al riu. Un d'ells, el cap de files de la CUP, David Fernández, que explicava que la manifestació d'aquest diumenge creu que servirà per conscienciar la societat de que sí que es pot i que ho tornarem a aturar. David Fernández.
Sobretot la consciència col·lectiva de que sí que es pot i de que, ho tornarem a aturar. I per tant, una activació social, una determinació democràtica i un compromís fins a les últimes conseqüències de que no passaran.
En la mateixa línia es pronunciava també el líder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, que assegurava que la batalla la guanyarem a l'Ebre i ho farem amb la coherència.
La batalla la guanyarem a l'Ebre, la guanyarem arreu del país i a més la guanyarem amb la coherència. I que les polítiques arreu del país, a Catalunya també, no sigui la del regadiu excessiu perquè es faci negoci amb l'aigua, i la guanyarem anant a Madrid des de la coherència entorn a una política de regadius també a Catalunya, feta ben feta i no feta a partir de les coses.
Per part d'Esquerra Republicana, una formació que presentava la participació de líders com el diputat a Madrid Alfred Bosch o el seu president de Catalunya Oriol Junqueras, era Josep Maria Terricabras, el candidat d'Esquerra a les eleccions europees, qui parlava als mitjans de comunicació comentant que la batalla de l'aigua és la batalla de la vida i donant el seu suport incondicional a la lluita en favor del riu i de les Terres de l'Ebre.
Perquè la batalla de l'aigua és la batalla de la vida. I en aquestes terres el riu realment és vida i per tant la mateixa batalla que es va guanyar fa 10 anys, més de 10 anys, que es va guanyar es tornarà a guanyar aquesta vegada i tot el recolzament nostre i si fos elegit jo al Parlament Europeu com confio i espero, des d'allà es farà tota la força que calgui per tornar a guanyar aquesta batalla, que és extremadament important. El Delta, l'Ebre i la vida de tota aquesta comarca.
I parlant de qüestions parlamentàries europees, un dels representants, en este cas de Convergència i Unió, al Parlament Europeu, Ramon Tremosa, que també participava en la protesta d'ahir, afirmava que si Catalunya fos un estat, estaríem més blindats pel que fa al futur del cabal ecològic del riu i també per al futur del delta.
Per què a Portugal, per què amb el riu Tajo no es fa una cosa semblant? Perquè Portugal és un estat i la Constitució espanyola està per sota dels tractats internacionals. Si Catalunya fos un estat, estaríem més blindats pel que fa al futur del cabal ecològic del riu i del futur del delta.
La manifestació, cal dir, contra el Pla de Conca de l'Ebre va començar de manera puntual, tal com estava previst, a 11:45 del migdia, tot i que al principi semblava que quedaria una mica deslluïda per culpa de la pluja i la meteorologia. Finalment va haver un respir i la protesta es va poder desenvolupar sense cap incidència i en un ambient participatiu i de festa. La capçalera la conformaven membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amb les típiques samarretes blaves i el nus antitrasbassament, que de fet va liderar tot el recorregut. Uns símbols que 10 anys després de les protestes contra el trasbassament han tornat de nou a sortir al carrer. Cal recordar que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer, limita el cabal del tram final del riu a 3.220 hectòmetres cúbics anuals d'aigua per poder destinar-ne 11.000 a regar 1,4 milions d'hectàrees. El pla planteja la construcció de nous embassaments que se sumarien als 109 que actualment ja hi ha en explotació, majoritàriament per al rec, i preveu un augment substancial del consum de l'aigua del riu. Actualment, la demanda d'aigua de l'Ebre puja a 8.210 hectòmetres cúbics anuals, el 55% del total, però la planificació del govern espanyol amplia aquesta xifra i permet arribar als 10.700 hectòmetres cúbics l'any 2027, que de fet és el 70%, de manera que el Delta de l'Ebre hauria de sobreviure amb el 30% restant. El pla aprovat en reserva per a Tortosa un volum mínim de 3.100 hectòmetres cúbics l'any, és a dir, un cabal de 100 metres cúbics per segon de mitjana, mentre que el govern en reclamava 7.167 en any sec i 9.508 en any mitjà, 12.543 en any de pluges. En canvi, no incorpora la previsió de cap trasbassament de l'Ebre. El Ministeri d'Agricultura argumenta que el pla garanteix per primera vegada cabals ecològics per a 41 punts del riu i assegura que les dades que ha aportat la Generalitat exageren de manera substancial els cabals històrics. El pla comportarà unes inversions, diu el govern espanyol, de més de 2.500 milions d'euros.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem el tema de les protestes i mobilitzacions coincidint amb una jornada reivindicativa com la que ahir al matí celebrava la Plataforma en Defensa de l'Ebre, una altra plataforma de les nostres comarques, la Plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jovens de l'Ebre, havien també convocat l'acció reivindicativa de no pagar el bitllet de tren, una acció que va rebre el suport d'un total de 150 persones en els dos trens que des de les Terres de l'Ebre viatgen cap a Barcelona. El de l'R15, que sortint de Flix a les 17:38 passava per poblacions com Móra la Nova i Falset per arribar, com dèiem, a Barcelona, i el de l'R16, que sortint de Tortosa a les 5:25 passava també per l'Aldea, adreçant-se cap a la ciutat comtal. Aquest últim, per cert, cal dir, es va averiar a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, un fet que va provocar un retard de més d'una hora en el viatge d'ahir. A l'altre tren hi van haver d'intervindre els Mossos d'Esquadra. Des de la plataforma qualifiquen l'acció d'èxit total i ja avancen que diumenge que ve la repetiran. I així ho explicava la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, comentant que es va improvisar una assemblea al tren de l'R16, el que va sortir de Tortosa per anar cap a Barcelona, en la que es va acordar de repetir l'acció diumenge que ve. Montse Castellà.
Davant de l'enfado de la gent i de la rebuda que ha tingut l'acció d'avui, com tothom l'ha secundat, acabem de fer una assemblea aquí del mateix del tren, amb megàfon en mà, i tots els usuaris han secundat repetir aquesta manifestació la setmana que ve.
Montse Castellà explicava que el tren de l'R16 no va haver cap problema amb el revisor, al qual li van explicar la seva protesta.
La veritat és que som pràcticament els dos últims vagons plens de gent que ho secunda, més una mica del tercer, amb respecte als que havien volgut pagar el seu lloc, i no hem tingut cap problema, simplement hem anat a parlar amb el revisor, l'hem anat a buscar, i hem dit que respectàvem la seva feina, però que per favor mos deixés fer la nostra i que segur que comprenia els nostres motius i amb l'averia encara bé.
Montse Castellà explicava també que aquesta coincidència amb l'averia del tren posa de manifest que aquestes accions fan més falta que mai i tenen, com no, tot el sentit.
El que ha succeït no fa més que posar de manifest que aquestes accions de protesta fan més falta que mai, perquè precisament el que no fèiem la protesta hi ha una avaria bastant injusta.
Per últim, Montse Castellà exposava també la indignació dels usuaris pel que fa als preus dels bitllets en relació a la qualitat del servei que reben.
Justament este bitllet de Tortosa fins a Barcelona, anar i tornar, val 30,70 €, i la gent està indignada de que pel servei que s'ofereix se li intenta fer pagar això.
Cal dir que al tren de la línia R16 hi viatjaven moltes persones del territori que al matí havien participat en aquesta manifestació contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, entre elles, per exemple, les diputades del Partit dels Socialistes de Catalunya, Núria Ventura, i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Hortènsia Grau. Un viatge que, en el cas de la línia originària de Tortosa, es va produir sense cap incidència. Per contra, el tren procedent de la Ribera d'Ebre, cal dir que el revisor va avisar els Mossos d'Esquadra, els va informar de la protesta que s'estava duent a terme, i en arribar el tren a l'estació de Reus va tindre lloc una discussió a l'andana. Finalment, i per tal de no perjudicar els usuaris que sí que havien abonat l'import del bitllet, els que s'havien unit a l'acció reivindicativa van acceptar pagar el trajecte entre la capital del Baix Camp i Barcelona.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Informatiu Emute.
Deixem enrere les qüestions reivindicatives del cap de setmana. Obrim ara pàgina dedicada a l'actualitat política a l'Ajuntament d'Amposta, i per fer-ho avui en la crònica que des d'Amposta Ràdio en signa Manel Ramon, escoltarem les dures crítiques que l'alcalde d'Amposta adreça a Esquerra Republicana Ampostina per la que assegura és una manera inconscient, imprudent i irresponsable de fer oposició en un tema de projecte privat com és el de les galeries Futuro Ciudad Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha volgut respondre a les paraules d'Esquerra Republicana de Catalunya, assegurant que hi ha negociacions en marxa per reconduir el centre comercial Futuro Ciudad d'Amposta, quan hi hagi un nou propietari que no perilla en cap cas el cobrament de l'IBI que hi ha pendent amb l'Ajuntament. A més, també ha volgut respondre de manera contundent a les declaracions del grup municipal d'Esquerra Republicana sobre la situació en què es troben les galeries comercials d'aquest centre comercial d'Amposta, que estan en procés d'execució hipotecària. Manel Ferrer ha assegurat que contínuament ha estat assabentant-se de la situació i de tots els contactes i negociacions que s'han produït al respecte en aquest sentit. Ha afirmat que les declaracions d'aquesta setmana del primer grup municipal de l'oposició són inconscients i irresponsables perquè posen en perill els preacords que hi ha ara mateix i que estan a l'espera de la resolució de la subhasta. Ferrer ha lamentat aquesta manera, ha dit maldestra, de gestionar l'oposició dels republicans, que en un moment tan complicat com l'actual, en lloc d'ajudar a sortir de la crisi, sembla que se n'alegrin de que les coses no hagin sortit bé, per molt que es tracte d'una iniciativa privada i que ho aprofiten per carregar contra l'Ajuntament. Així de contundent es mostrava l'alcalde d'Amposta en roda de premsa.
Ja comença a ser tradicional, amb la falera de voler fer mal a l'equip de govern, el que aconsegueix és que acaba lesionant interessos d'empresaris, de comerciants, de treballadors, però el més important, acaba lesionant interessos de la pròpia ciutat. A veure, l'equip de govern tenim moltíssima feina, tenim molta tasca a fer i malauradament no podem perdre el temps replicant aquestes mitges veritats, aquestes bulos, falses polèmiques que contínuament genera, i tots sou testimonis, setmana tras setmana està generant el grup d'Esquerra Republicana. Però tot té un límit, i davant de les declaracions inconscients, imprudents i jo diria que fins i tot temeràries que ha fet el cap d'Esquerra Republicana i que afecten tant a la credibilitat de l'Ajuntament com, jo diria, de projectes de ciutat, ens veiem en l'obligació moral de respondre en aquestes acusacions falses que ha fet el cap d'Esquerra Republicana en la seva roda de premsa.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha recordat que Futuro Ciudad Amposta és un projecte privat i que mai ha estat un projecte de Convergència i Unió, i lamenta que Esquerra Republicana s'hagin convertit en enterradors d'aquest projecte, a la vegada que ha assegurat que el cobrament de l'IBI, aproximadament 272.000 euros, està totalment garantit. Finalment, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha dit que es troba a faltar un cap de l'oposició que estigui a l'alçada de la situació econòmica actual i que requereix una ciutat com Amposta, i ha remarcat la diferència respecte als anteriors portaveus d'Esquerra Republicana, en què ha dit que l'alcalde d'Amposta es podia discrepar ideològicament, però amb els que es podia comptar quan es plantejaven projectes de ciutat en benefici de la col·lectivitat.
Gràcies, Manel. Parlem ara del jovent de Santa Bàrbara, que participa del programa Connecta't. La regidoria de joventut vol que els joves del poble es facin seves les activitats i se sentin actius amb els projectes joves que es duen a terme al municipi. El passat dissabte, la regidoria organitzava una jornada festiva per als col·laboradors del grup Joventut, i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de la Coordinació Territorial de Joventut de les Terres de l'Ebre es va proposar a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara participar també al programa Connecta't. El programa consisteix en 6 sessions d'assessorament a professionals de joventut dels ens locals per aprendre com fomentar la participació de la gent jove a través de les eines anomenades 2.0. El programa està destinat a professionals que poden compartir l'experiència de dur a terme una formació enfocada a la pràctica. El desenvolupament de l'aprenentatge es fa en 5 sessions presencials i amb un acompanyament personalitzat per aplicar els coneixements adquirits a l'àmbit de treball. Consisteix en planificar, implementar i avaluar un projecte de forma participativa incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació com a una eina clau per treballar la gent jove perquè puguen tenir les eines i la informació necessària per després poder decidir. Montse Tomàs i Dolors Casador són les tècniques planeres que hi van participar el passat dimarts 18 de març realitzant la sessió d'assessorament presencial amb el professional Cesc Gasulla de la Fundació Esplai de Barcelona. També es va incorporar a la sessió Montse Rodríguez, de regidora de joventut. A la sessió es van tractar diferents temes relacionats amb la participació jove a través de les eines 2.0, quines eines són més utilitzades per al jovent o com donar un aire nou a la participació, entre altres. Des de la regidoria de joventut s'aposta per aquest nou treball que s'ha d'emprendre, tot i continuar amb la elaboració celebració d'activitats civils per al municipi. De fet, aquest passat dissabte, la mateixa regidoria organitzava una jornada festiva per als col·laboradors del grup Joventut. Montse Rodríguez, la regidora de Joventut, explicava a la Plana Ràdio que, aprofitant la bona sintonia que hi ha amb el club de paintball local, s'aprofitava per organitzar un torneig que acabaria amb una calçotada, en la que va participar una trentena de joves i en la que ells mateixos podrien demostrar les seues aptituds culinàries, perquè s'ho mereixen tenir el seu espai i participar en una activitat que no organitzen ells, subratllava la regidora. L'escoltem.
La diferència en altres anys és que enguany ho hem tancat una mica a gent que forma part del grup Joventut o que en algun moment ha col·laborat en el grup Joventut, una mica també perquè s'ho mereixen ells, no? Tindre aquells espais que són d'ells i que no organitzen ells, sinó que los organitzem nosaltres per a ells, no? Bueno, una mica arrel del parc de Nadal que va pujar l'associació de paintball, als monitors els va agradar molt i no van tindre l'oportunitat de fer-ho, i en una de les reunions de valoració pues, va sortir esta proposta, no? Pues, bueno, agafant esta idea i agafant pues, el tema de la calçotada, culinari i una mica, no, no, una mica no, molt, molt lúdic, també hi mesclem la cuina que diem, no? Perquè bueno, una mica per animar la festa vam decidir que no compràvem salsa de calçots, que no compràvem allioli i que ho hauran de fer ells. També farem un concurs entre ells de salsa romesco i salsa de i allioli.
Tornant al programa Connecta't, la regidoria anuncia des del web municipal que es treballarà amb les TIC i amb els joves del municipi conjuntament per tal d'elaborar nous projectes i utilitzar noves eines de participació, amb la voluntat i l'esperança que la població jove hi participi i que treballi per això, és a dir, que es facin seves les activitats i es sentin actius amb els projectes joves que es duen a terme al municipi i també perquè puguin incorporar-se en el procés de presa de decisions de les polítiques de joventut locals.
Gràcies, Josep. I abans d'arribar al repàs a la jornada futbolística del cap de setmana, parlem del futbol, però des d'una altra perspectiva. Des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea han organitzat una xerrada informativa titulada El perquè de les lesions al futbol. La xerrada tindrà lloc aquesta mateixa tarda, avui dilluns, a 6:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea. Una xerrada que estarà dirigida pel doctor Guillem González, metge i posturòleg, i el doctor Santiago Font, metge, estomatòleg, dentista i també posturòleg. Per què ens esguincem els turmells, per què ens fem distensions, les ruptures musculars o els lligaments són algunes de les qüestions que s'explicaran en el contingut d'aquesta conferència adreçada a pares, entrenadors de futbol, preparadors físics, monitors i a totes aquelles persones que estiguen interessades en saber el perquè de les lesions en l'àmbit de la pràctica esportiva. Guillem González, com dèiem, i Santiago Font seran els protagonistes d'aquesta xerrada, que per cert estarà també moderada per Ramon Gas, massatgista i estudiant de fisioteràpia, propietari del Centre de Teràpies Manuals Quiròfis.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil en algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, fem una ullada a la competició futbolística pel que fa als equips del territori. Comencem amb la categoria més alta, on tenim concretament un parell de representants. Ens en referim al grup català de la tercera divisió. La Rapitenca, en aquesta jornada al camp de la Devesa, empatava 0-0 davant del Masnou, mentre que per la seva banda, l'Ascó aconseguia la victòria després d'uns partits sense fer-ho, concretament jugant com a local. L'Ascó s'imposava del Manlleu pel resultat de 2-0. A la classificació, l'Escó ocupa el quart lloc amb 57 punts d'una taula en la que és líder la Montañesa amb 62, mentre que la Rapitenca continuaria una jornada més en llocs de descens amb 28 punts. És l'equip que marca la línia dels equips que baixen, són concretament els 18ens a la classificació. Passem a la primera catalana, on també tenim dos representants de les nostres comarques. D'una banda, el Jesús i Maria, que caia derrotat per 3-0 en el seu desplaçament al camp del Marianao, per contra victòria de l'Amposta, jugant com a local en el derbi de rivalitat provincial davant del Torredembarra. Els ampostins s'imposaven per 3-2. 3 punts més que suma l'equip del Montsià, que ara mateix és 12è a la classificació amb 31 punts, mentre que el Jesús i Maria és 17è, penúltim amb 24 i amb la salvació a 7 punts. Passem a la segona catalana. Els resultats d'aquesta 26a jornada de campionat van ser els següents: la Selva del Camp 0, Tortosa 4, Roquetenc 0, Morell 2, Redis 1, Catalònia 0, Remolins Vítem 4, Alcanar 1, La Canonja 0, Gandesa 2, Valls 0, Vilaseca 0, Roda de Barà 0, L'Ampolla 0 i La Cava 2, Cambrils 1. A la classificació és líder el Redis amb 60 punts, seguit del Morell amb 51. En tercera catalana, grup primer, que és on militen els equips de les nostres comarques, també 26a jornada de campionat i els resultats els següents: Olímpic Mora d'Ebre 4, Mora la Nova 1, La Sénia 0, Ullacona 0, Batea 5, L'Ametlla 2, Flix 6, Sant Jaume 0, Aldeana 2, Horta de Sant Joan 0, Alcanar B 1, Deltebre 0, Vilalba 0, Camarles 4, Santa Bàrbara 1, Remolins Vítem B 3 i Corbera d'Ebre 3, Pinell 1. És líder el Camarles, destacat amb 58 punts, seguit a molta distància del Batea amb 48. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, els resultats d'aquesta 26a jornada els següents: La Cava B 0, Campredó 1, Tivenys 9, Montells 1, Bot 3, Xerta 1, Ebre Escola 2, Escó B 3, La Galera 1, Godall 2 i Ginestà 2, Jesús i Maria B 1. És líder el Godall amb 72 punts, seguit de Campredó amb 58.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara aquesta matinada esperem precipitacions, però aquest dilluns hi haurà tendència a temps una mica més tranquil, però encara queda aquest sistema frontal a sobre de Catalunya, que és reflexa d'una mica d'inestabilitat. Per tant, esperem encara aquesta matinada que hi hagi precipitacions, però trobarem ja més clarianes al llarg del matí d'aquest dilluns, però encara amb restes d'inestabilitat cap a les comarques del litoral central i nord i també a punts del Pirineu. A la tarda farà més sol cap al sud i ponent, però encara creixeran nuvolades a punts de muntanya del prelitoral i del Pirineu oriental, on aquí poden aparèixer alguns ruixats, però seran menys importants respecte als d'aquest diumenge. També anirà de baixa el temporal marítim, forta maró durant el matí i maró durant la tarda, i temperatures amb aquest sol una miqueta més elevades. Atenció, però, perquè esperem nous canvis en el temps. A partir de dimecres ens arriba una nova pertorbació que portarà més pluges i un nou descens de les temperatures.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'acabament, a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que també avui, dilluns 31 de març, des de les municipals a les Terres de l'Ebre, us hem posat en antena. El control i edició dels continguts ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, moltes gràcies, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre i recordar-vos que demà novament hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.